Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Fa un mes i mig, llegit el dia 24 de maig a l'ACN, la Junta Electoral de Barcelona ordena la retirada d'una estelada situada al Parc Natural del que diu Xeró, al terme municipal de Gisclareny. La decisió es va prendre per la denúncia d'una entitat anomenada Impulso Ciudadano. D'entrada, la Junta Electoral del Berguedà desestimava la petició de l'entitat en considerar que la bandera es trobava enmig de la muntanya i no estava col·locada en cap edifici o construcció de titularitat municipal o pública. Però la petició va arribar fins a la Junta Electoral de Barcelona, que finalment va ordenar la retirada de l'estelada, ja que la gestió del parc és pública. Dia 27 de març del 2019, abans de les eleccions municipals que hi va haver, la Junta Electoral Central va ordenar i va acordar requerir al president de la Generalitat, Quim Torra, que ordeni la retirada del llaç groc que es troba a la façana de la delegació del govern a Londres, ordre que es va complir. Uns dies després, 17 d'abril del 2019, la Junta Electoral, en aquest cas de la zona del Bages, diu que l'Ajuntament de Sant Fruitós ha de retirar uns cartells en què es veuen ampolles de Fairy amb el missatge "Tu ja m'entens". Ho havia denunciat el PSC. La Junta Electoral també va fer treure la pancarta que explicava que la presència dels llaços era una decisió del ple. Eleccions espanyoles del 2019, 8 d'octubre. La Junta Electoral de Barcelona prohibeix als periodistes de TV3 i de Catalunya Ràdio utilitzar els seus informatius durant el període electoral. Del 10N, les expressions "presos polítics", "exili" o "president a l'exili". El 12 d'abril ja s'havia prohibit per part de la Junta Electoral Central l'ús de l'etiqueta del Twitter "prisis polítics" al fax de TV3. Els motius eren, literalment, el respeto a los principios de pluralismo político y neutralidad informativa que afecten a toda la programación. El novembre del 2019, la Junta Electoral del Bages prohibeix una trobada de gegants, gegantera, perquè interferia amb les votacions de les eleccions espanyoles. Dos anys abans, el novembre del 2017, la Junta Electoral de Barcelona prohibeix il·luminar de color groc fonts i façanes de la ciutat per un acord dels grups municipals de Barcelona en Comú, el PDeCAT i Esquerra. La Junta va donar la raó al PP i Ciutadans, que va presentar un recurs que argumentava que aquesta actuació era favorable a algunes candidatures pel color groc per les eleccions del 21 de desembre. I a més, eh? I a més. Però aquestes són algunes de les sorprenents actuacions de les diverses juntes electorals. Però en tenim una, d'aquest cap de setmana, tan sorprenent com les altres, però al revés, capgirada com un mitjó. La Junta Electoral Central ha contestat una pregunta de Ràdio Televisió Espanyola per contestar-li que com a Junta Electoral no és competent per dir si l'anunci que passen per Ràdio Nacional d'Espanya de La Falange, que conté la cançó "Cara al Sol", incompleix la llei de la memòria democràtica. Recordem que el "Cara al Sol" és l'himne de la Falange des de l'any 35, després de la Guerra Civil, un dels himnes oficials del franquisme. Segur que deu haver-hi alguna raó que se'ns escapa, però la veritat és que no hi ha dret. La vergonya i el disbarat comparatiu és monumental. Potser sí que en Espanya empieza a amanecer i no se n'amaguen. Són les 83 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la Peu de Terra, que és dilluns, 10 de juliol del 2023.
I avui serà un dia de calor intensa, fins i tot amb temperatures màximes que arribaran a fregar els 40 graus en punts de l'interior, tot plegat amb sol, algun núvol baix a la costa i pols en suspensió.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha complicat molt la circulació a la pota nord de Barcelona per un accident a la ronda litoral al tram de Santa Coloma en sentit sud, que genera cues a la C58 durant 6 quilòmetres des de Ripollet i s'ha obert el carril Busbau a tots els vehicles, 5 quilòmetres més a la C33 des de Montcada, així com també a la ronda de dalt al Nus de la Trinitat en sentit Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la campanya electoral amb la prèvia del cara a cara d'aquesta nit entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó i una nova fornada d'enquestes que escalfen la cursa cap a les eleccions del 23 de juliol. Però abans hem de parar de la calor perquè en fa molta, molta, però molta, i encara en farà més. Venim d'un cap de setmana amb les temperatures ja disparades, però això encara no s'ha acabat. De fet, tot el contrari. Els termòmetres es continuaran enfilant avui, però sobretot demà.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Quan arribarem al pic de la calor?
Demà. Demà serà el dia en què les temperatures s'enfilaran més. Avui podríem dir que seran semblants a les que hem tingut al cap de setmana i, per exemple, es van arribar els 39 graus a Artés o 38 a Lleida i també a Artesa de Segre. Avui es repetiran aquestes temperatures en general de 35 a 40 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, i amb aquest avís per calor, un perill moderat, sobretot al centre i al nord del país. Per tant, tanta calor com ahir, però de cara a demà pugen més aquestes temperatures. Fins i tot demà podrien arribar a fregar els 42 o 43 graus cap a les comarques de Ponent i acostar-se a l'anterior rècord de temperatura més alta registrat a Catalunya de 43,8 al Carràs l'any 2019. Això seria de cara a demà quan aquests avisos per calor augmenten i ens anem cap a un perill elevat, sobretot a les comarques del nord.
On farà més calor?
Mira,
el Ponent, bàsicament?
Ponent, sobretot comarques interiors, és on enganxa aquesta llengua més càlida, amb aquestes temperatures que demà fàcilment poden superar els 40 graus, com dèiem, cap a la zona del Pla de Lleida, cap a les comarques de la Catalunya Central, interior de Girona o l'interior de les Terres de l'Ebre també podrien arribar a fregar els 40 graus, i on es mantindran més baixes és a la línia de la costa, però amb un ambient que serà aixafogós.
Aviam, de pluja res, has dit?
Res, no, de pluja res. Aquesta setmana no se n'espera. Sí que algun model ens marca algun xàfec demà a la tarda al Pirineu, però en general serà una setmana tranquil·la i a partir de dimecres començaria a afluixar aquesta calor. És a dir, pensa que ara mateix tenim valors que estan 10 graus per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any, del que tocaria.
10?
10. I aleshores anirem baixant i entre dimecres i el cap de setmana baixaran entre 7 i 8 graus aquestes temperatures. Per tant, aquests valors que ara estem dient que demà es mouran entre els 37 i els 42 graus, doncs a finals de setmana es mouran més aviat entre els 32 i els 36 graus. Per tant, una calor, però més moderada.
Escolta'm, i es veu alguna cosa més enllà o no?
Més enllà. Pel que fa a les temperatures, podríem tenir alguna lleugera pujada, però ja no un pic de calor com el que hem tingut ara. I pel que fa a la pluja, de moment no. De moment tenim un principi de juliol, fins a mitjans de juliol, amb força tranquil·litat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Són les 8 i 7 minuts. On la temperatura també s'enfilarà, però de manera metafòrica, és el plató de Tres Media, que aquesta nit acollirà a les 10 l'únic cara a cara de la campanya electoral entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó. La prèvia d'aquest duel entre els dos principals candidats del PP i del PSOE, del PSOE i del PP, escalfa la cursa electoral mentre creix la preocupació davant la possibilitat que Vox entri al govern d'Espanya.
Diari de campanya. Dia 4.
El cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijós aquesta nit a les 10 per Antena 3 i la Sexta, però també el podreu seguir en directe aquí a RAC1 en una edició especial del 9C de RAC1 amb Anna Ballonesta, que arrencarà amb la prèvia del debat a 9:15 i s'allargarà fins a la mitjanit amb l'anàlisi de tot el que hagi donat de si a partir de la mitjanit, una edició reduïda avui del Tu diràs d'Esports. El duel entre Pedro Sánchez i Núñez Feijó arriba en un moment clau perquè les enquestes, com la d'ahir d'Ipsos per La Vanguardia, assenyalen que la dreta està caronant la majoria absoluta, malgrat que els marges s'han anat estrenyent aquests últims dies. Avui hi ha 9 sondejos que corroboren aquesta tesi, però és molt interessant la dada que publica La Vanguardia i que completa l'enquesta d'ahir. El 60% dels enquestats admeten que estan molt preocupats perquè el futur govern d'Espanya els formin el PP i Vox. I atenció, perquè entre els neguitosos hi ha un terç de votants del PP. És a dir, que el govern de PP amb Vox no només treu el son als electors de l'esquerra, sinó també a una part molt significativa dels de la dreta. En canvi, la reedició d'un govern entre el PSOE i Sumar només preocupa un 40% dels enquestats, 20 punts menys que la suma del PP amb l'extrema dreta. I encara una altra conclusió de l'enquesta, que és interessant quan es pregunta als votants del PP i Vox quina mena d'acord vol que tanquin aquests dos partits. La majoria es decanta per segellar-ne un que no impliqui un govern de coalició. El resum de tot plegat és que l'hipotètic protagonisme de Vox després de les eleccions del dia 23 no espanta tan sols els electors d'Esquerra, sinó que el gruix de la ciutadania de l'Estat. Això alimenta les esperances del PSOE, que espera ser capaç de mobilitzar els seus votants agitant l'espantall de l'extrema dreta. A Ferraz, el quarter general del PSOE, entenen que la campanya electoral és clau perquè els seus simpatitzants es treguin la son de les orelles i donen molta importància al cara a cara d'aquesta nit. Encara més si tenim en compte que les darreres enquestes apuntarien que el creixement del PSOE s'ha estancat. La multiplicació d'entrevistes de Pedro Sánchez havia esperonat els socialistes als sondejos dels últims dies, però aquest efecte es va apaivagant. Avui hi ha tres noves enquestes que reforcen aquesta idea. El País, l'ABC i El Mundo. Els sondejos no es posen d'acord amb la distància que separa a hores d'ara el PP del PSOE. El País la situa en dos punts, mentre que El Mundo i l'ABC l'amplien aquest últim diari, l'ABC, fins a 7.5 punts. Sempre per davant el PP, en les tres. Però, en canvi, les tres enquestes sí que coincideixen a puntalar que l'esquerra ha deixat de retallar diferències amb la dreta. Per això el cara a cara és tan important pel PSOE i menys pel PP. Pedro Sánchez n'és més conscient, tan ben conscient és que s'ha tancat tot el cap de setmana per preparar el debat i les cimeres internacionals que té previstes els pròxims dies i que l'allunyaran de la campanya electoral. Fins ara, ell i Feijó han coincidit en 6 debats als senats. La gran diferència d'avui és que el temps està taxat i Pedro Sánchez el tindrà limitat, no com passa a la cambra alta. Avui El Mundo dona detalls de com serà el cara a cara. Atenció, perquè serà interessant, com serà el cara a cara. Per exemple, els dos candidats estaran asseguts al voltant d'una taula. No estaran drets amb un faristol cadascun, tal com reclamava el PSOE. Qui ha guanyat el PP? El PP volia taula, el PSOE faristol. Ha guanyat el PP. Cap dels dos podrà fer servir el telèfon mòbil. Això passa a tots els debats, o acostumem durant els debats, i només es permetrà la presència d'un assessor al plató just abans que comenci el debat i durant la publicitat. El PSOE també havia demanat que s'inhibissin les freqüències al plató per evitar que Núñez Feijó porti una orellera, el famós pinganillo, i algú li recordi dades, però el diari no especifica si a Transmedia ha acceptat aquesta petició. Amb tot, Pedro Sánchez espera poder contrastar el model ultraliberal del PP amb les polítiques progressistes i vol deixar molt clar que Núñez Feijó no pot anar enlloc sense Santiago Abascal. Per contra, el líder popular ho veu com una gran oportunitat per presentar l'alternativa al govern socialista i arriba al debat després d'un cap de setmana en què ha seguit fent mítings electorals i ha fet befa que el seu contrincant, que Pedro Sánchez, hagi desaparegut del mapa. Des de Madrid informen Jordi Armenteres i Arnau Mañé.
Sí, que sense Vox, Feijó no és ningú i que no té capacitat d'entendre's amb cap altre partit. Fons del PSOE expliquen que Sánchez s'ha preparat el debat amb trucades constants durant tot el cap de setmana a ministres i té clar que Feijó no és cap nou vingut a la política, que és un gat vell i que, per tant, prepararà sorpreses. Bolaños ahir la nit deia que tot això va de contrastar.
El Partido Socialista quería más debates, pero el señor Feijó solo se ha atrevido a uno. Será un ejercicio mañana muy interesante, donde se podrá ver la España del señor Feijó, esa España antigua, un poco casposa, que mira el pasado con nostalgia y que va de la mano de la ultraderecha más ultra d'Europa.
I que el PP s'ha ultradretitzat, que el debat d'avui ha de servir per contrastar models i deixar clar que si ara la situació és òptima, amb creació d'ocupació rècord, creixement de l'economia i amb l'IPC controlat, no és gràcies al PP que les polítiques ultraliberals del 2008 van provocar una crisi de 10 anys molt diferent a la situació actual.
En canvi, el PP planteja el debat com una oportunitat perquè Feijó canti les 40 a Pedro Sánchez. Fons populars apunten que el seu candidat està tranquil i és optimista. De fet, Feijó creu que la pressió ara la té el PSOE perquè va darrere les enquestes. A més, ell es compromet a no mentir.
Es verdad que Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera. Y es verdad que me podrá insultar todo lo que quiera. Pero yo voy a decir la verdad a los españoles. Es lo que sé hacer y lo que haré si soy presidente del gobierno.
Feijó assegura que s'ha preparat el cara a cara sol amb els informes dels seus assessors i poc més. Treu pit de no haver suspès la campanya i acusa Sánchez d'amagar-se dels ciutadans perquè no les cridassin.
De fet, Núñez Feijó ja fa dies que escalfa el cara a cara. N'han anat parlant al llarg del cap de setmana a cada acte. També ho va fer ahir a Pontevedra, on el PP va reunir unes 12.000 persones a la plaça de Toros de la ciutat, un dels mítings més multitudinaris d'aquesta campanya electoral, amb un convidat especial, guest star, el també gallec Mariano Rajoy. També hi era l'Arnau Mañé. Arnau.
Sí, Feijó jugava a casa i estava especialment relaxat. D'entrada, apel·lava al vot útil per no repetir l'escenari del 2015.
Los que nos dividieron y ahora ya no pueden ganar, lo fían ahora a tener una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España. Que no vuelvan a hacer el no es no, vamos a votar por el sí es sí, y que no vuelvan a bloquear España, como se la bloquearon al presidente Rajoy.
Justament, Mariano Rajoy criticava les decisions de Sánchez i definia el seu govern com a Frankenstein.
Supresión del delito de sedición, pago a los independentistas catalanes, indulto a los condenados por el Tribunal Supremo, memoria histórica, la ley del sí o sí, una serie de leyes que no tienen nada que ver con lo que piensa la gente normal que está en otras historias y hace muy bien en hacerlo.
Tot plegat a la plaça de toros de Pontevedra, on per cert Feijó només va parlar gallec durant 30 segons.
En paral·lel, la resta de candidats intenten treure el cap i recordar que aquesta no és una pugna només entre Sánchez i Núñez Feijó. Des de Sumar, per exemple, Yolanda Díaz sosté que el cara a cara d'aquesta nit reprodueix un model bipartidista que ella veu superat. Recorda que el protagonitzaran dos homes que només miraran de llançar-se retrets l'un a l'altre i creu que el debat no servirà per donar respostes als problemes de la gent corrent. Yolanda Díaz va ser ahir a Andalusia competint pel vot progressista amb el PSOE. Roger Perciba.
Sí, Díaz ha passat per Andalusia per demanar el vot als socialistes que se senten decebuts amb el PSOE. Per Díaz, el debat d'aquesta nit és un miratge dels anys 90 que enfrontarà dos homes fora del seu temps.
La política és demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado.
Per cert, a l'equip de campanya de Yolanda Díaz hi ha preocupació pel fet que Sánchez hagi desaparegut tants dies de l'escena pública per preparar el debat. Dubten de si pot estar fins i tot abatut. En contraposició, Díaz ja ha visitat Galícia, Aragó, País Valencià i Andalusia en 3 dies de campanya i avui té míting a Palma.
Per cert, que avui Yolanda Díaz repassa les seves propostes amb una entrevista a La Vanguardia i aborda una de les patates calentes que Sumar té damunt de la taula aquesta campanya electoral, l'encaix de Catalunya-Espanya. Yolanda Díaz torna a esquivar el referèndum quan Pedro Ballín li pregunta pel tema. Concretament, el periodista li demana: Sumar dona suport al dret a l'autodeterminació? Una pregunta de sí o no. Però Yolanda Díaz respon: Sumar subscriu el que li acabo de dir, reactivar la taula de diàleg i arribar a un acord. I és que en la pregunta anterior, la candidata de Sumar havia proposat donar un nou impuls a la taula de diàleg entre els governs espanyol i català perquè tanquin un acord aquest mateix any. La idea de Yolanda Díaz és que el pacte que segellin el refrendin els catalans en una consulta que se celebraria el 2024, és a dir, l'any que ve. D'aquí 2 anys, perdó. La candidata de Sumar també diu que volen fer una defensa aferrissada del català i de totes les llengües pròpies de l'Estat, en contraposició amb la regressió lingüística i cultural del PP i Vox. Tot plegat mentre Vox continua pujant el to del seu discurs, en les últimes hores ha desenterrat una de les seves banderes més velles, la de l'euroscepticisme. Santiago Abascal diu que a partir del 23 de juliol, si arriba a la Moncloa, Espanya deixarà d'estar sotmesa a la Unió Europea. El líder de Vox llança el mateix missatge que l'extrema dreta francesa i l'italiana i assegura que les decisions que afecten els espanyols no s'han de decidir a Brussel·les. Informa Mar Poyato.
Santiago Abascal critica l'actitud europeista de Pedro Sánchez i l'acusa d'estar sotmès a Brussel·les i també al Marroc.
Termina la legislatura de la sumisión al globalismo, de la sumisión a intereses espurios, bien del exterior o de esos que en el interior odian a España, porque lo cierto es que hoy nuestra política interna la decide Brussel·les.
El líder de Vox critica les polítiques socials de l'esquerra i assegura que la llei trans perjudica les dones.
¿Qué van a hacer cuando las mujeres, después del esfuerzo de toda su vida, desde niñas, vean que no pueden subir al podio de las competiciones deportivas porque alguien con una fuerza física superior que acaba de autopercibirse mujer ocupa ese espacio?
Pel que fa als pactes, Abascal diu que no les té totes en Feijó perquè és com un ou kinder i els seus acords sempre són una sorpresa.
Sobre el cara a cara d'avui, els actes de campanya dels partits i les enquestes electorals, escoltem el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món a RAC1, David Portabella.
Els candidats a la Moncloa sovint són més supersticiosos que els futbolistes i per Feijó, saltar el camp amb el peu dret era omplir la plaça de toros de Pontevedra. Tota una exhibició de múscul davant un president que es refugia en la intimitat dels platós i defuig espais oberts. I l'enquesta d'Ipsos per a La Vanguardia evidencia que el líder del PP obté la majoria de places i els 140 escons que li obririen la Moncloa, perquè no només no li passa factura permetre que els socis censurin petons de Disney, sinó que el vot útil contra Vox, paradoxalment, seria Feijó, el candidat que els obriria el Consell de Ministres. I el problema és del PSOE per no expulsar-se la moral de derrota, sí, però sobretot de Sumar, que s'entesta a contradir el seu nom i no arriba al tercer lloc tot i els discursos motivacionals de Yolanda Díaz. Aquesta nit arriba l'únic cara a cara electoral i Sánchez i Feijó només coincidiran en la seva oda al vot útil. Hi ha en joc mitja campanya i el debat és com jugar al 7,5. Exigeix trobar la carta del to just per anul·lar el rival sense passar-se d'arrogància.
Són les 8:20 a Catalunya. Esquerra Republicana considera que la suma del PP i Vox és el pitjor dels malsons. El seu candidat Gabriel Rufián va capgirar ahir la I Have a Dream de Luther King per alertar del perill de la dreta i l'extrema dreta. Els veu capaços d'il·legalitzar els partits independentistes i de tornar a engarjolar els seus líders polítics, a Giró.
En un acte a Lloret a la Selva, sota un sol de justícia, Rufián va relatar com s'havia imaginat durant la nit una Moncloa amb PP i Vox al capdavant.
Els pitjors malsons són aquells que eren tan fotuts que eren possibles. Pitingo, ministro de Cultura. Desocupa, Ministerio de Vivienda. Ortega Smith, ministro de Justicia. Pepe Reina, ministro de Deportes. Abascal, ministro de Interior. Ilegalitzen Esquerra Republicana, ilegalitzen Junts, ilegalitzen la CUP.
Amb regressions també en àmbits socials.
Deroguen la llei de consentiment, la llei de l'avortament. Aquest és el meu malson.
La número 1 a Girona, Montse Bassa, va aprofitar aquest escenari per qüestionar, diu també, la falta de voluntat del PSOE a resoldre el conflicte polític.
S'han declarat enemics del poble català. Com pot ser que Esquerra Republicana ens digui això, investeixi Pedro Sánchez per ajudar a que qualsevol persona represaliada no hagi de passar pel mateix que han passat els nostres.
També retreu a Sumar estar a l'altre bàndol sempre que hi ha deutes amb Catalunya.
Doncs bé, des de Sumar, de Colau dispara justament contra Gabriel Rufián. Qui va ser alcaldessa de Barcelona, ho va fer el seu primer acte de campanya a Catalunya, es va referir a unes declaracions en què el dirigent republicà va dir que Yolanda Díaz li feia més por que Santiago Abascal. I va reclamar a Esquerra Republicana que no s'equivoqui més d'adversari. Adrià de les Heres.
Colau va reclamar construir ponts que uneixin les forces progressistes, però també va criticar Rufián.
Quan després sentim que senyoros com el senyor Rufián o el senyor Abascal diuen que Yolanda Díaz és perillosa, quan és la primera dona progressista candidata a ser presidenta d'Espanya, que ha demostrat que pot millorar la vida de la gent en polítiques concretes, cosa que aquests senyoros no poden demostrar perquè no han fet res per la gent.
L'exalcaldessa va disparar contra Nadia Calviño perquè creu que forma part de l'ala conservadora del Partit Socialista que vol tirar enrere les reformes fetes fins ara. Per la seva banda, la candidata Aina Vidal va proposar la creació d'un Ministeri d'Habitatge.
Salvador Illa, mentrestant, adverteix que Catalunya serà decisiva perquè la balança caigui d'un costat o d'un altre. Els socialistes insisteixen que Pedro Sánchez ha tornat la convivència entre els catalans i ho contraposen amb l'enfrontament territorial que busca Núñez Feijó. Informa Sílvia Solanes.
Salvador Illa està convençut que Catalunya liderarà la victòria de Pedro Sánchez i creu que els vots dels catalans seran decisius. I és que el PSC creu que Catalunya es viu molt millor que el 2017 i això, diuen, ha estat gràcies al president espanyol. En aquest sentit, Meritxell Batet responia a Núñez Feijó.
El senyor Feijó diu en una entrevista avui que li treu el son la unitat d'Espanya. Puede dormir tranquilo, señor Feijó. El gobierno de España lo seguiremos gobernando los socialistas, que somos los que garantizamos la convivencia. Y hay mejor clima social que cuando llegamos al gobierno.
El PSC va fer campanya ahir des de Tarragona, aquest matí serà Cardona i a la tarda Canovelles.
Junts per Catalunya acusa els socialistes catalans d'estar més pendents de mantenir la presidència espanyola que no pas de defensar els interessos de Catalunya al Congrés. De fet, el partit ha defensat tot el cap de setmana l'estratègia de la confrontació amb l'Estat com a única via que tenen els catalans per fer-se escoltar. Joel Penya.
En parlava la candidata de Junts per Barcelona, Míriam Nogueres, en resposta a Meritxell Batet, que en un acte de campanya va assegurar que el PSC és l'únic partit que pot mantenir la convivència a Catalunya. Nogueres li va respondre que ells estan més interessats en que Pedro Sánchez estigui 4 anys més a la Moncloa que no pas d'una altra cosa.
És evident que el principal objectiu del PSC en aquestes eleccions és poder salvar el soldat Pedro Sánchez. No van de defensar els interessos de Catalunya, no van de defensar els interessos econòmics de Catalunya, els interessos culturals de Catalunya, els interessos socials de Catalunya, la competitivitat del nostre país, en definitiva els interessos de Catalunya i dels catalans.
I Junts també ha carregat contra l'estratègia d'Esquerra Republicana. Diuen que el diàleg ha estat un fracàs en els últims 4 anys i asseguren que els socialistes els han pres el pèl.
Baixeu la música quan parla la candidata. El PDeCAT posa la sedició com a línia vermella a l'hora de negociar. El candidat de l'Espai Ciu, Roger Montañola, fins ara deia que mai se s'hauria parlat amb Vox i ara hi ha afegit els partits que tinguin pensat restaurar aquest delicte.
Que la gent del carrer no està demandant
que torni la sedició. Al contrari, crec que la majoria dels ciutadans d'aquest país aplaudeixen el que van suposar els indults per la seva capacitat de detenció i, per tant, nosaltres qualsevol proposta que vagi amb la idea d'inflamar no hi serem i, per tant, serà una línia vermella a l'hora de negociar.
Alhora, però, Roger Montañola no tanca gaire les portes. Diu que el seu objectiu és ser un partit clau a l'hora de formar govern. Ja ho va dir el debat de Rajoy i la Vanguardia de divendres. Tant li facis amb el PP o amb el PSOE mentre els facin una bona oferta per Catalunya. La CUP ha encartellat, per sorpresa, les carreteres amb lemes antifeixistes. Des d'ahir se'n poden veure a una trentena de poblacions d'arreu del país i, de fet, a Sant Cugat del Vallès el cartell coincideix just a sobre d'un de Vox, Ferran Dalmau.
Al cartell s'hi pot llegir el lema de campanya "Plantem cara", però també "Fac nazis". A Sant Cugat ha estat una coincidència que sigui just a sobre d'un cartell de Vox amb la cara de Abascal, però compleix l'objectiu de la campanya, fer front a l'extrema dreta. La número 2 de la CUP a Barcelona, Laura Vega, posa el PP, Vox i Desocupa al mateix sac.
Si guanya el PP, guanya Vox, i si guanya Vox, guanya Desocupa. Tindrem a Moncloa uns matons que quan porten corbata censuren la vida i la cultura, el cinema, les obres de teatre i els llibres. I quan porten el bat de beisbol desnonen famílies per defensar els interessos dels rics, que són els seus.
La resta de cartells, una cinquantena, estan des d'ahir repartits a les carreteres i a les principals ciutats catalanes. Alguns dels cartells duen també imatges de l'àguila franquista amb el cap tallat.
D'aquest primer dilluns de campanya electoral, escoltem ara qui diuen des de Verificat, el mitjà que ens ajuda a contrastar tot allò que afirmen els líders polítics i a desmentir notícies falses. Avui la cofundadora de la plataforma, Alba Tubella, es fixa en les falsedats de Vox sobre l'islam, que per cert també van aparèixer al debat de RAC1 i La Vanguardia. Alba.
Vox torna a parlar en aquesta campanya de la suposada islamització de Catalunya. El seu candidat, Juan José Aizcorbe, en va fer diverses referències durant el debat de divendres aquí a RAC1 i a La Vanguardia.
Hemos denunciado la islamización que están sufriendo parte de nuestro territorio, parte de nuestros pueblos.
El partit insisteix en aquesta idea des de les autonòmiques del 2021, però ni les dades ni els experts ho avalen. L'1% de la població catalana s'identifica amb l'islam, un percentatge molt similar al de fa una dècada segons el baròmetre del CEO. A més, Avi Astor, doctor en Sociologia i professor de la UAB, ens va explicar que quan es parla d'islamització no és únicament en referència a un sentit numèric, sinó a una voluntat d'imposar la llei islàmica, cosa que a Catalunya, explica, no està passant. Una altra dada imprecisa que circula fa anys són les suposades 7.000 empreses que ha perdut Catalunya arran del procés. Aquest cop van ser Meritxell Batet, del PSC, i Nacho Martín Blanco, del PP, qui s'hi van referir.
Això és una evidència. Hem perdut 7.000 empreses que han marxat de Catalunya fugint de les seves polítiques.
Catalunya ha perdut empreses quan governava el Partit Popular. 7.000 empreses, efectivament.
És cert que entre el 2017 i el 2020 van canviar de seu social 7.000 empreses, però unes altres 2.500 van arribar a Catalunya des d'altres comunitats autònomes.
I en plena campanya electoral, Vox intenta collar una mica més el PP de cara al possible pacte que haurien de tancar si sumen el dia 23. Un mes i mig després de les eleccions municipals i autonòmiques, encara avui hi ha governs sense formar per les exigències de Vox al PP. El cas més paradigmàtic és a Múrcia. Avui el candidat del PP a presidir la regió, Fernando López Miras, tornarà a intentar que Vox l'investeixi president. Divendres va fracassar després que la ultradreta, el PSOE i Unides Podem votessin en contra d'ell. Avui només li cal una majoria simple i per això necessitaria que s'abstinguessin almenys 4 diputats de Vox. Però López Miras no està disposat a permetre que Vox entri al govern i per tant és probable que el partit de l'extrema dreta no hi hagi 4 diputats que el votin i acabi forçant unes noves eleccions a Múrcia. I de les últimes hores hi ha hagut una nova enganxada entre familiars de víctimes d'ETA que pertanyien al PP i actuals dirigents populars. Consuelo Ordóñez, germana del polític del PP Gregorio Ordóñez, assassinat per ETA, ha recriminat el polèmic Rafa Hernando, senador i exportaveu al Congrés, que hagi dit que si el seu germà fos viu també li diria a Pedro Sánchez que te vote chapote. Consuelo Ordóñez, que actualment és la presidenta del col·lectiu de víctimes del terrorisme Covite, ha piulat a Twitter que ningú no s'hauria atrevit dit mai què pensaria son germà si fos viu. Rafa Hernando havia assegurat que eren molt amics amb Gregorio Ordóñez, però la seva germana diu que ho dubta molt perquè ella no l'ha conegut mai. El senador ha replicat a Twitter que Ordóñez pretén monopolitzar el que senten totes les víctimes d'ETA. Falten encara 13 dies per les eleccions. Però a les 8:28 hi ha vida més enllà d'aquestes eleccions. Aquesta tarda arrenca a Estrasburg el primer ple del Parlament Europeu després de la sentència del TGUE, del Tribunal General de la Unió Europea, que dimecres passat va retirar la immunitat com a europarlamentaris a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. I per això avui la gran incògnita és saber si aniran o no a Estrasburg. El jutge Pablo Llarena de moment no ha emès noves euroordres per demanar que se'ls detingui, però el Parlament Europeu tampoc els ha donat cap garantia que si van a Estrasburg la policia francesa els deixarà en pau. Això és precisament el que va reclamar el president Puigdemont dijous aquí al Món a RAC1. El president a l'exili entén que si es desplacen a Estrasburg per feina, el Parlament ha d'assegurar-se que no els detindran. Però com que l'Eurocambra no va de boca, es manté el dubte de si tots tres se la jugaran i creuaran la frontera en França per ser aquest vespre a Estrasburg. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
La sentència del Tribunal General de la Unió Europea no va fer distincions sobre els tipus d'immunitat i va assenyalar que tots tres eurodiputats la perdien del tot. També la de desplaçament de seu a seu del Parlament Europeu, és a dir, el trajecte Brussel·les-Estrasburg. Tot i així, el fet que en altres sentències la justícia europea garantís els seus drets en els plens i que el jutge Llarena tampoc hagi posat mai obstacles, va fer que fons de l'Eurocambra expliquessin a RAC1 que hi havia dubtes sobre aquesta qüestió i que probablement Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí sí tinguin garantit els seus drets de desplaçament. El jutge Llarena, de moment, no ha més noves euroordres, però el fet que ho pugui fer durant els dies del ple, que comença avui i s'allarga fins dijous, o que l'Eurocambra no hagi donat garanties als tres eurodiputats ni seguretat jurídica com havien demanat, podria fer que optessin aquesta vegada per la prudència i no assisteixin al ple de l'Eurocambra.
Gràcies, Lluís. Tot plegat mentre la unitat d'acció que fins ara havien exhibit els tres eurodiputats es continua exiliats, es continua esberlant. Clara Ponsatí no s'ha mossegat la llengua i torna a la càrrega contra Junts per Catalunya, el partit amb el qual es va presentar a les eleccions europees. Ponsatí acusa els juntaires d'haver instrumentalitzat la batalla judicial de l'exili per tapar l'autonomisme que practiquen. En una entrevista a l'Ara, l'eurodiputada lamenta que el partit hagi utilitzat el possible retorn de Puigdemont per renunciar a fer la feina que tocava a Catalunya.
S'estava jugant tota quan torni el president Puigdemont, que tornarà. Ja farem coses, no? Ara, entremig, no és que ho hagin dit així, però entremig anem pactant a les diputacions, pactem els ajuntaments, hem entrat al govern, després n'hem sortit, però no està clar quines han sigut les conseqüències d'haver-ne sortit.
A part del clatallot de Junts, Ponsatí també critica la reforma del Codi Penal que el PSOE i Esquerra Republicana van pactar a finals de l'any passat, malgrat que admet que els canvis la van beneficiar amb ella perquè li van permetre tornar de l'exili. Ara bé, ella no hi veu cap contradicció.
Però no és contradictori fer una crítica
que
tan feroz.
Havia d'anar a demanar-li al jutge Llarena que, per favor, posa'm a la presó perquè jo he criticat la reforma del Codi Penal, per favor.
O sigui, si tu resulta que et toca la loteria i tu estàs en contra, el teu avi t'ha regalat un número de loteria i tu estàs en contra i et toca, bueno, doncs potser el pots tornar, però és que jo això no puc tornar, aquesta loteria que m'ha tocat.
Tot això en una entrevista que, com ara sentíem, és una estiria ronça constant amb la periodista Núria Urriols, un altre exemple quan s'enganxen pel tractament institucional del president Puigdemont.
El mateix expresident Puigdemont en una entrevista a RAC1...
President Puigdemont.
President, expresident...
President quan, Puigdemont. Quan, és el president legítim dels catalans.
Quan va, ser, president...
va ser destituït il·legalment per Espanya. És el nostre president. Sobre això no hi ha discussió.
Després Núria Urriols també li explica els motius pels quals diu que és president o quan és expresident i es tracta de president. O quan també la Núria li demana que concreti què s'ha de fer per tornar a engegar el procés d'independència.
Jo crec que hi ha molta gent que està disposada a fer moltes coses i no em demanis ara que sigui específica perquè no seria... Crec que no és el moment.
Per què no és el moment? És a dir...
Perquè a mi m'ha perseguit un jutge del Tribunal Suprem durant 6 anys... I quan vulgui que em tornin a perseguir, ho triaré jo, no ho faré perquè m'ho demana una periodista.
L'entrevista és molt interessant. De Ponsatí de les seves diferències ara amb Carles Puigdemont, escoltem el comentari que posa la periodista del Nació i col·laboradora del Món a RAC1, Carme Rocamora.
Que Ponsatí és un vers lliure dins de les files de Junts no és cap novetat. Al mateix temps que anava de número 3 a l'Eurocambra l'any 2019, decidia tancar la llista de primàries de Graupera a Barcelona. I en les eleccions municipals enguany també ha plantat tries. La discrepància amb Puigdemont ha estat l'element, però, que ha significat un enèsim trencament dins del moviment independentista. I no passa res, perquè la unitat és la paraula del diccionari més torturada del procés i no es pot ni seria bo pretendre que un moviment tan ampli combregui unilateralment amb tot. Ponsatí té raó amb la crítica a l'estratègia de l'exili de Junts. Ha tensat les costures amb l'Estat, però en cap cas ha acostat a la independència. I bona part del que ofereix el partit des de Waterloo és una proposta abstracta, basada en la il·lusió que podria suposar un possible retorn de Puigdemont. Els retrets de Ponsatí són legítims, però el problema rauen les formes. Si vol tenir credibilitat i impulsar un quart espai independentista, no ho pot fer aferrant-se a l'acte d'eurodiputada de Junts.
8 i 34 minuts. Nova tragèdia migratòria a les portes d'Europa. Aquesta vegada la ruta entre el Magreb i les Canàries. Almenys 300 persones haurien desaparegut en 3 naufragis i no hi ha ni rastre. Hi ha una ONG que és Caminando Fronteras que ha alertat que s'haurien produït les dues últimes setmanes i denuncia que ningú dona explicacions. Com dèiem, es tractaria d'uns 300 migrants que venen del Senegal que feien la ruta entre l'Àfrica i les Illes Canàries en 3 embarcacions diferents. Aquesta tragèdia se sumaria ja a una llarga llista de naufragis en aquesta mateixa zona. Caminando Fronteras assegura que durant els primers 6 mesos de l'any gairebé 1.000 persones han mort ofegades quan intentaven arribar a les Canàries des de l'Àfrica. De fet, fa només 7 dies una cinquantena de persones van perdre la vida en aquest mateix trajecte. Una altra de les rutes on s'amunteguen les víctimes és la que coneix el nord d'Àfrica o l'oest de Turquia amb les costes de Grècia i Itàlia. Sense anar més lluny, fa menys d'un mes un naufragi va deixar gairebé 600 desapareguts, 600 a la costa del Peloponès. Doncs bé, avui el País anuncia que l'Agència Europea de Fronteres, Frontex i la Guàrdia Costanera de Grècia incompleixen els protocols de rescat. Segons el País, remolquen algunes de les embarcacions que detecten cap aigües d'altres països, com Turquia o Líbia. El País posa l'exemple d'una embarcació amb 17 persones que Frontex hauria interceptat mesos enrere. Els guardacostes haurien inutilitzat el motor del vaixell i l'haurien arrossegat fins a les aigües de Turquia, on els haurien abandonat a la seva sort. Ara Frontex assegura que ho està investigant. Mentrestant, aquí, aquest ha estat un cap de setmana, bueno, patètic a les platges. Hi han mort 4 persones ofegades, 4. Ha estat a Roses i Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, i també a la platja de Tarragona. A banda d'aquestes 4 morts, continua hospitalitzada una nena de 13 anys que s'estava ofegant en una platja d'Empúria Brava. Els 4 homes morts tenien, 32, 55, 60 i 66 anys. En tots els casos, hi havia servei de socorrisme a les platges i onejava la bandera groga pel mal estat del mar. En el cas de la nena de 13 anys, hi havia bandera vermella. Protecció Civil preveu que aquests dies hi hagi molta gent a les platges a causa d'aquest pic de calor. Per això demanen anar sempre a platges vigilades i sobretot ser conscients dels perills que té el mar. En parlava al Via Lliure de RAC1, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
És molt important que ho tinguem present. És allò que penses que no passa mai, però passa. I llavors, quan hem d'aconseguir rebaixar aquests números, hem de fer perquè la gent cada vegada sigui més conscient dels perills que hi ha en les activitats que no són les habituals. Vull dir que hem d'anar en compte.
També recorda que cal avisar ràpidament el servei de socorrisme o trucar al telèfon 112 si s'observa algú que es troba malament o té dificultats dins l'aigua. Això fa el que fa referència a les platges. Pel que fa a les piscines, a Catalunya s'han registrat 11 ofegaments greus de menors des del 15 de juny. Són dades de Protecció Civil, que avui recull el periòdico. Tot i que cap dels nens ha mort, Protecció Civil creu que és una tendència molt preocupant. I recorden que els pares no haurien de perdre de vista la canalla ni a les piscines ni a les platges. Per cert, que ahir a la platja de Cambrils van haver de portar una dona a l'hospital després que li caigués un parapent a sobre. Un parapent a sobre. La dona estava sota el parasol i el parapent li va caure al damunt per causes que encara s'investiguen. Per sort, també, el parapentista en va sortir il·lès. Una setmana de mobilitat rècord a les carreteres catalanes. Ahir van tornar més de 300.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. És la xifra més alta des que va començar l'estiu i supera amb escreix la dada habitual dels caps de setmana de juliol, que és d'uns 280.000. El Servei Català de Trànsit ho atribueix al moviment propi del cap de setmana, però també a un augment dels trajectes cap a la platja. De fet, les retencions més destacades d'ahir a la tarda van ser a les vies que tornen de la costa, com l'AP7 o la C32. A l'autopista del Maresme, en alguns moments, les retencions van anar des de Calella fins a Montgat. O sigui, estem parlant de més de 40 quilòmetres. Ara bé, Trànsit celebra que les cues no van ser tan importants com el mateix cap de setmana d'abans de la pandèmia del coronavirus. Estem parlant de l'any 2019. En concret, a l'AP7 les retencions s'han reduït un 18% i a la C32 un 20%. Durant l'operació tornada, 3 persones van quedar ferides lleus en un accident a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. Mentrestant, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, va estar tallada durant una estona per un cotxe que es va cremar. Va passar a les 2 del migdia i tampoc, sortosament, hi va haver ferits. Nou crim masclista, en aquest cas al municipi d'Antella, al País Valencià, a la comarca de la Ribera Alta. I a la tarda un home de 53 anys va matar ganivetades la seva dona de 38 i ho va fer davant del seu fill de només 12 anys. Després es va suïcidar. Podria haver fet al revés. La parella estava fent els tràmits per separar-se, però no hi havia denúncies prèvies per violència masclista. A Logronyo continua de dol per un altre assassinat masclista, també d'aquest cap de setmana. Un home va matar la seva dona i després la policia el va detenir mentre intentava ofegar les seves filles al riu Ebre. O sigui, una barbaritat, però una barbaritat. Ell mateix va confessar que havia degollat la parella i que tenia intenció d'ofegar els seus tres fills, però que, per sort, un d'ells va fugir i per això havia decidit començar primer amb les dues nenes. Ahir centenars de persones es van concentrar a la ciutat per condemnar els fets. Des que va començar l'any, han mort 26 dones assassinades per les seves parelles a tot Espanya. Mentrestant, el moviment feminista de Pamplona ha convocat per aquest vespre una concentració per denunciar les agressions sexuals que hi està havent durant les festes de Sant Fermín, que van començar divendres. Ja són almenys 11 els homes detinguts i a la majoria se'ls acusa de fer tocaments a dones al nucli antic de la ciutat. L'Ajuntament de Pamplona ha confirmat que hi ha diversos detinguts i ha condemnat la situació. Per cert, que la BBC ha suspès un presentador de televisió per suposadament haver pagat 40.000 euros a una menor d'edat a canvi de fotos de contingut sexual. Un escàndol que ha revelat el The Sun. De moment, la televisió pública del Regne Unit no ha desvelat de quin presentador es tracta. En un comunicat, el mitjà assegura que investiga el cas des de maig i que dijous passat va posar-lo en mans de la policia. 20 minuts i a les 9, un alberg gestionat per la Comunitat de Madrid ha acollit les colònies paramilitars d'un grup neonazi. Títol. Els campaments incluïen entrenaments militars i visites a l'antic Valle de los Caídos. Ho ha denunciat aquest cap de setmana el Fòrum Social de la Sierra de Guadarrama, una entitat que treballa per la memòria democràtica. Les colònies s'han fet precisament a la Sierra de Guadarrama. L'organització denuncia que el campament l'organitzava Juventud Nacional Revolucionària, un grup alemany que penja del partit de l'extrema dreta, Tercera Via, en referència al Tercer Reich, i que a la vegada té llaços a Devenir Europeo, un grup espanyol de neonazis. Per tot plegat, el Fòrum Social ha demanat explicacions a la Conselleria de Joventut de la Comunitat de Madrid. El govern que presideix Isabel Díaz Ayuso i ha sortit al pas de les crítiques asseguren que aquest alberg el va llogar un particular i que no tenien ni idea que al darrere s'hi amagava un grup neonazi. I d'aquí uns moments parlem d'altres temes, com per exemple de la Copa Amèrica, com per exemple d'una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana a Netflix, que és angoixant, inquietant, terrorífica i que passa a una Barcelona devastada i apocalíptica. Avui els directors seran aquí al Món a RAC1, fa molt bona pinta, i també parlem de la mort ahir d'un dels grans del futbol mundial, Luis Suárez.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix. Una Catalunya i una Espanya que avança. Nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. El proper 16 de juliol, a partir de les 11 del matí, vine al nostre acte central de campanya al Palau de Congressos de Montjuïc, amb el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Amb tu, Catalunya avança. Amb tu, Espanya avança.
Ni jornada de reflexió, ni debats, ni indecisos. Hi ha eleccions amb les quals sempre guanyes. Amb Mi Movistar tria un Xiaomi 13 5G des de 8 euros al mes i celebra l'arribada del 5G Plus de Movistar. Vine a buscar la teva botiga i comença a gaudir de la millor xarxa 5G, siguis on siguis. Movistar, la teva vida millor.
Aprofita ara les ofertes de Prime Day d'Amazon. Amb dos dies d'ofertes èpiques en electrònica, llar, cuina i molt més, et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
Algú se sent com una estrella. Prime Day d'Amazon de l'11 al 12 de juliol. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime i troba les teves ofertes ara.
Em cremo! Té...
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi?
Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a Opel.es.
Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís junts?
Porque están esperando a Dalí.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'1 milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Ha estat genial aquesta primera cita. Què et sembla si em dones el teu número de Busca i ens tornem a veure?
Busca? Actualitza't. A tots ens van bé els canvis i els teus pneumàtics més. A Peugeot Service et donem un 2x1 pneumàtics de les millors marques perquè circulis amb total tranquil·litat. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3:15.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Segurament molta gent no en té ni idea, però avui és 10 de juliol i el Barça, el Girona i el Real Madrid ja tornen als entrenaments. O sigui, ja comença la pretemporada pel Barça, la pretemporada pel Girona i la pretemporada pel Real Madrid. Els blaugrana arrenquen la pretemporada encara amb molts deures per fer, sobretot pel que fa a les sortides entre jugadors del primer equip, joves del planter i jugadors que tornen de sessió com l'Anglès o Dest. O sigui, clar, hi ha alguns jugadors que ens recorden el Juràssic, però és que encara estan en nòmina del Barça. Xavi avui farà el primer entrenament, atenció, amb 27 jugadors. Tot i això, encara li faltaran 12. Per tant, seran 39. Falten els internacionals que van anar a la Copa de les Nacions aquella i Gundogan, que tenen una setmana més de vacances perquè van acabar tard la temporada. Ara, a les 9 del matí, d'aquí un quart d'hora, l'equip està citat a la ciutat esportiva Joan Gamper per passar les revisions mèdiques i a la tarda ja farà el primer entrenament. De fet, d'aquí 10 dies marxaran de gira pels Estats Units. Avui també està previst que sigui oficial el fitxatge de Vitor Roque pel Barça, el tercer de l'estiu, després de Gundogan i d'Iñigo Martínez. L'acord està tancat amb l'Atlético Paranense per 30 milions fixos i 31 més de variables. La incògnita és saber si s'incorporarà ara o s'esperarà al mercat d'hivern quan s'acabi la temporada del Brasil. El Girona, mentrestant, no començarà els entrenaments fins dimecres i dedicarà aquests 2 dies a fer revisions mèdiques. Després marxarà d'estatge a la Vinya, a Vilobí d'Onyar, i encara també té deures per fer, algunes sortides i també alguns fitxatges, i saber què passarà exactament amb Oriol Romeu, si acabarà fitxant pel Barça o acabarà quedant-se com un dels pilars bàsics de futur, com ho ha estat de present amb el Girona. I el Real Madrid mira de cul d'ull com la relació entre Kylian Mbappé i el PSG empitjora cada dia que passa. Dissabte el jugador va dir en una entrevista que jugar a París no l'ajuda de cara a guanyar la pilota d'or, i el club s'ho ha pres molt malament fins al punt que l'ha esborrat del cartell de la gira que l'equip de Luis Enrique farà pel Japó. Mbappé no és avui en el primer dia de feina dels francesos perquè, al marge d'això, també té uns dies més de permís. Mentrestant, avui el nom propi de tots els diaris és el de Luis Suárez, llegenda del Barça que va morir als 88 anys d'edat. Es va convertir en el primer futbolista de l'Estat que va guanyar la pilota d'or l'any 1960 i mai cap altre ho ha aconseguit, a banda d'Alexia Putellas, els últims anys.
després de guanyar la pilota d'or i abans de jugar la final de la Copa d'Europa contra el Benfica l'any 1961, el Barça el va traspassar a l'Inter de Milà per 25 milions de pessetes. A Milà és on ha viscut des de llavors i allà l'enterraran demà. Sobre Luis Suárez, escoltem ara el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
Vaig tenir l'immens privilegi de coincidir sovint amb Luis Suárez. Un senyor molt divertit, molt savi, molt cachondo i molt culer. I això té molt de mèrit, perquè el Barça no el va tractar gens bé. Amb la seva retranca sempre em deia que en Catalunya no me hace caso ni Dios. Y yo soy muy del Barça, solo me llama el AS, el Marca y la SER. I tenia raó. El Barça va tenir molt poca traça en no reivindicar a Suárez com a culer. I ho era, molt, com va demostrar quan va donar la seva pilota d'or al Museu del Barça. Seria de justícia que Suárez tingués un monument al costat del de Kubala. La història del Barça desperta poquetes unanimitats. Tot és discutible, però en una de les poques coses que tots es posen d'acord és que la venda de Suárez a l'Inter va ser la pitjor errada de la història del Barça. Si algú pogués demanar Indiana Jones al dial del destí, hauria de tornar i parar aquella operació nefasta, que no va afectar el barcelonisme de Don Luis. Un geni i molt culer.
10 minuts i les 9, els grans propietaris que vulguin desnonar algú hauran de passar per un procés de mediació. El govern de Catalunya els obligarà a iniciar converses amb els veïns abans d'interposar la demanda judicial per fer-los fora. És una mesura que preveu la llei espanyola d'habitatge i que ara la Generalitat posarà en marxa. Ho ha confirmat la consellera de Territori, Esther Capella, al Periòdico.
Nosaltres desplegarem una altra eina que ens dona la llei de l'habitatge, que és la possibilitat de la intermediació. Els grans tenidors estan obligats a passar per la intermediació abans d'interposar una demanda judicial per desnonar una persona. És per garantir que ningú hagi de marxar de casa seva i, per tant, buscar mecanismes per evitar el desnonament.
Ara aquesta mesura l'haurà de convalidar el govern d'Espanya. Esther Capella confia que ho pugui fer abans que es constitueixin les noves Corts espanyoles el 17 d'agost. I encara sobre habitatge, una d'aquelles dades que desmenteix l'alarmisme. Les ocupacions a Catalunya han caigut gairebé un 11% aquest any. Segons explica el periòdic, entre gener i juny n'hi ha hagut unes 4.300 a tot el país. Un 11% menys que el primer semestre de l'any passat, quan es van superar les 4.800. D'aquesta manera es manté la tendència a la baixa, que ja va començar a notar-se des de fa 2 anys. La immensa majoria d'ocupacions, un 95%, han sigut de pisos buits i, de fet, només en un 3% dels casos s'ha ocupat una primera residència. La zona de Catalunya amb més ocupacions és l'àrea metropolitana nord, amb ciutats com Terrassa, Sabadell o Mataró. La segueixen la metropolitana sud, Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf, i, en tercer lloc, la ciutat de Barcelona. 9 minuts i les 9, els primers fàrmacs al món contra la causa principal de ceguesa en gent gran tenen cognom català. L'oftalmòleg Jordi Monés ha participat en la creació de 2 medicaments que aturen la progressió de la degeneració macular associada a l'edat, una malaltia que afecta una de cada 4 persones que tenen més de 80 anys. A principis d'aquest any, l'Agència Nord-Americana de Medicaments ja en va aprovar un i el mes que ve autoritzarà el segon. A Europa s'espera que les autoritats hi donin llum verda a principis de l'any que ve. Laia Colomer.
La degeneració macular associada a l'edat és una malaltia que progressivament destrueix la part central de la retina. És com si davant de l'ull hi col·loquessin el puny d'una mà i només es pogués veure el que hi ha pel voltant. Fins ara es podia tractar parcialment, però no hi havia cap fàrmac contra la malaltia de base. Jordi Monés, investigadors de la resta del món, n'han desenvolupat 2 que de mitjana aturen un 20% la progressió de la malaltia. A RAC1, Monés explica que en alguns pacients podria arribar a ser molt més.
Les pacients que tenen progressions agressives a la malaltia potser estarem evitant un 40% de progressió, que és molt bèstia. En canvi, pacients que els vagi lent, que la malaltia sigui menys agressiva, potser quasi no farem res. I aquests no els hauríem de tractar. Vol dir que ara el que serà molt important per millorar inclús els resultats dels assajos clínics és escollir només per tractar aquells pacients que la malaltia sigui molt agressiva.
La malaltia és la primera causa de ceguesa en majors de 50 anys. En persones més grans de 80, Monés ho qualifica d'epidèmia. Afecta una de cada 4 persones.
7 minuts i les 9, el president dels Estats Units, Joe Biden, viatja avui al Regne Unit per reunir-se amb el primer ministre Rishi Sunak. Ho farà després de confirmar que els Estats Units entregaran bombes de dispersió a Ucraïna, uns explosius prohibits en un centenar de països del món. La decisió ha provocat una gran polèmica a nivell internacional i, de fet, Sunak és un dels líders mundials que n'han discrepat públicament. Biden haurà de defensar la seva posició primer davant del primer ministre i dimarts i dimecres a la cimera de l'OTAN que es farà a Lituània. Però abans, durant el dia d'avui, el president nord-americà també aprofitarà la visita a la capital del Regne Unit per trobar-se per primer cop amb el rei Carles III d'Anglaterra. Per cert, que sobre la reunió d'aquesta setmana de l'OTAN a Lituània, països com precisament els Estats Units i també Alemanya insisteixen a endarrerir l'entrada d'Ucraïna a l'Aliança Atlàntica. Els dos estats adverteixen que una incorporació immediata provocaria una escalada del conflicte amb Rússia. Per cert, que el Perú ha decretat l'emergència sanitària nacional per l'augment inusual de casos d'una malaltia nerviosa rara. Es tracta de la síndrome de Guillain-Barré, que fa que el propi sistema immunològic ataqui les cèl·lules del sistema nerviós i provoqui una debilitat muscular progressiva o fins i tot paràlisi. També pot arribar a afectar el sistema respiratori. Des del gener han mort 4 persones arran d'aquesta malaltia al Perú i s'han detectat 182 casos. L'emergència sanitària al Perú s'aplicarà durant 3 mesos i permetrà al país comprar immunoglobulina per tractar els pacients amb aquesta malaltia els pròxims 2 anys. 6 minuts i les 9, i atenció, perquè l'Audiència de Barcelona jutja avui 2 persones per manipular les dades de cursos de formació per aturats i així cobrar més subvencions. Van falsificar la llista d'assistència per simular que hi anaven més alumnes dels que realment feien classe. Els demanen 6 anys de presó. Benet Iñigo.
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvencionava cursos per aturats i, segons les bases, per tenir-hi dret s'havien d'omplir el 80% de les places d'alumnes que s'ofertaven. Els dos acusats eren els responsables d'una empresa de formació de Montgat, al Maresme, i van demanar les subvencions per 2 cursos per justificar les ajudes. Cadascun havia de tenir un mínim de 12 alumnes, però no hi van arribar. Per això, segons la Fiscalia, entre finals del 2016 i principis del 17, van falsificar 3 firmes a la llista d'assistència. Van utilitzar dades personals de persones que s'havien interessat pel curs però que no s'hi havien matriculat. Per això, tot i que els cursos es van fer, ara els acusa d'un delicte de falsedat en document oficial i d'estafa i els demana 6 anys de presó, a més de tornar els diners de la subvenció. L'empresa va tancar 2 anys després que els enxampessin.
5 minuts i les 9, la Copa de l'Amèrica de Vela a Barcelona va agafar en forma. Falta més d'un any perquè comenci, però ja fa un mes que l'organització està buscant els voluntaris que ajudaran a tirar endavant aquesta competició. I de moment la resposta ha estat excel·lent. Fins ara, 2.500 persones, déu-n'hi-do, ja s'han inscrit al web de la Copa de l'Amèrica per col·laborar-hi com a voluntàries. Són més de les que calien, però no totes han passat el filtre. Martí Esteban.
La 37a edició de la regata més gran del món es viurà a Barcelona, un esdeveniment monumental que ha de cobrir 2.300 places de voluntaris i 350 més per la regata preliminar que se celebrarà aquest any a Vilanova i la Geltrú. Xavier Prat, responsable del programa de voluntariat de la Copa Amèrica de Vela, ens explica que les inscripcions van a bon ritme.
Fa un mes que vam obrir inscripcions, el passat 7 de juny, i a dia d'avui doncs estem amb més de 2.400 persones que s'han interessat i s'han registrat al programa de voluntariat, i de les quals doncs, més de 1.200 ja formen part de l'Esdeveniment de Barcelona i han sol·licitat doncs, poder formar part de l'Esdeveniment de Barcelona. I en el cas doncs, de Vilanova i la Geltrú són més de 645 persones les que s'han registrat a dia d'avui.
Concretament es busquen 3 perfils diferenciats, un de marítim, un d'atenció al públic i un de televisió. Els requisits per ser voluntari són la majoria d'edat, tenir 10 dies disponibles mentre dura la prova i parlar almenys català, castellà o anglès. Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de novembre en el cas de Barcelona i fins al 15 de juliol per la regata de Vilanova.
Gairebé 100.000 persones, 100.000, s'han remullat aquest cap de setmana per l'esclerosi múltiple, a l'habitual festa del Mullet, que aquest any celebrava el seu 30è aniversari. Es van omplir més de 500.000 de piscines en 4 escenaris principals, Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on 4 colles castelleres van aixecar un castell des de dins de l'aigua. Just després hi va haver la capbussada solidària, que en el cas de Barcelona va comptar amb la presència dels consellers Manel Balcells i Laura Vilagrà, la cuinera Ada Parellada, l'actriu Llull Bertran o la meteoròloga de RAC1, Mònica Usart. La 30a edició del Mullet preveu recaptar 300.000 euros que es destinaran a investigar l'esclerosi múltiple avançada, els casos en què la malaltia progressa més ràpidament. Josep Vallverdú, un dels gegants literaris del país, va celebrar ahir els seus 100 anys.
Soc el rovelló i sempre estic content, tant si està dia com si està...
L'escriptor lleidatà, autor, entre molts altres, del Gos Rovelló, va rebre la medalla centenària del govern en un acte al Palau de la Generalitat amb el president Pere Aragonès. Vallverdú és una de les persones que més han treballat per la cultura catalana com a novel·lista, com a poeta, com a dramaturg, com a assagista i com a lingüista. I ahir, després del reconeixement, als seus 100 anys, va posar deures a tothom.
Retrocedeix la llengua per això, perquè no sempre prou, no s'utilitza prou. L'hauríem d'usar constantment.
i que em facin el favor els de la televisió i la ràdio de fer un català més depurat.
El president Aragonès va destacar el compromís de Josep Vallverdú per la llengua i la cultura del país i el va definir com un dels pilars de la història de la cultura a Catalunya. Avui Amazon Prime Video estrena El Castillo de Takeshi. Què és això? Un clàssic dels anys 90 amb el canvi de nom perquè nosaltres el vam conèixer com Humor Amarillo.
¿Qué recuerdos de infancia desayunando hamburguesas?
El sabor de la hostia buena de toda la vida, sin arneses ni cromas.
Eso no te lo hace ChatGPT.
Es que ¿a quién no le apetece un plan de matita y hostias?
La prueba de siempre,
con lo mejor de
el
Japón.
El concurs torna avui amb una entrega de 8 episodis narrats per 3 veus. Dani Rovira, Eva Soriano i Jorge Ponce. Déu-n'hi-do. I aquest matí, a les 11, d'aquí al Món RQ, parlarem amb els germans Pastor, l'Àlex i el David, dos dels directors catalans de cinema més internacionals. Aquest divendres estrenen a Netflix Bird Box Barcelona, un thriller de terror postapocalíptic que passa a Barcelona amb Mario Casas com a protagonista.
What are you doing in Barcelona?
I found her. They've been traveling together, trying to find her mother. What about you?
Bueno, primer de tot s'ha dit que Bird Box Barcelona és la seqüela de la pel·lícula de Netflix que Sandra Bullock va protagonitzar fa 5 anys i que és la quarta pel·lícula de Netflix més vista a tot